Alberto Núñez Feijóo tempta els partits perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb la següent oferta. Convocaria eleccions immediatament després i no s'aliaria amb la ultradreta, segons ha dit.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
De moment, ni Junts ni el PNB no semblen interessats en aquest tracte i el PSOE contraataca.
El amigo del narco promete ahora una regeneración, que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. El señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
Justament avui fa 8 anys que Pedro Sánchez va utilitzar la fórmula de la moció de censura per destronar Mariano Rajoy. L'argument per treure de la presidència va ser precisament la corrupció. En aquell cas hi havia una sentència per corrupció per la Caixa B del Partit Popular. La Paula Brujats ens compararà el moment actual amb el que va passar ara fa 8 anys. Hi va haver girs sorprenents, com el del PNB, que va passar de votar els pressupostos de Rajoy a votar també a favor de la moció de censura en només una setmana.
I per cert que demà al matí Feijóo serà a Barcelona en la reunió del Cercle d'Economia. Avui ha passat el president Illa, que ha anunciat una injecció de 3.000 milions d'euros en col·laboració amb el sector privat per agilitzar obres d'equipaments clau. També ha parlat d'habitatge, en discrepància amb la presidenta del Cercle.
El control de lloguers pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
Catalunya nit.
Donald Trump afirma que ha parlat amb Netanyahu i que els soldats israelians deixaran d'avançar cap a Beirut. També assegura que ha parlat amb representants de Hezbollah i que aturaran els atacs a Israel. El president nord-americà intenta d'aquesta manera desencallar el conflicte al Líban. I és que avui l'Iran ha anunciat que suspenia les converses amb els Estats Units precisament per l'ofensiva d'Israel al Líban.
Doncs la llum i el gas, que han tingut un IVA del 10% durant un mes i mig per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tornen a partir d'avui al 21%. En molts casos, la factura de la llum pujarà al voltant de 8 euros i la del gas, un 5.
Els docents han començat a votar avui si accepten el preacord amb el Departament d'Educació. Els resultats se sabran dijous. Si guanyés el no, el sindicat majoritari apostaria per una vaga indefinida. La consellera Niubó diu que això conduiria al caos.
Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
Germans i germanes en el Senyor, la diada d'avui és santa, dedicat a Déu, nostre Senyor.
Aquest que escolteu és el Papa Benet XVI parlant en català.
El goig del Senyor serà la vostra força.
Va ser en la seva intervenció a la Sagrada Família el 2010. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte que Lleó XVI farà el 10 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús serà íntegrament en castellà. El papa actual utilitzarà menys el català que Benet XVI, però el farà servir, això sí, en la salutació inicial.
I a aquesta hora comença l'entrega de Premis Max d'Arts Escèniques amb una muntanya de nominacions per al teatre català. Ens explicarà si es tradueixen en premis la Marta Vives, que està seguint la gala a Mèrida.
I un premi per a tots plegats és poder escoltar l'escriptora Siri Husvedt. Avui és a Barcelona per presentar el seu llibre Històries de fantasmes, una obra marcada per la mort del seu marit, Paul Auster. L'hem entrevistat aquest matí i a partir de les 11 podreu escoltar l'entrevista sencera.
I do feel very deeply.
A mi em fa la sensació molt dins meu que, tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Partit Popular promet a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i convocar eleccions immediates a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Amb aquesta última oferta, Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i s'intenta garantir l'èxit d'una moció de censura, de moment, abocada al fracàs. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què, Dani, ni el PNB ni Junts es mouen del seu nom a Feijóo?
Per ara no han reaccionat a l'oferta de Feijóo, però fonts dels dos partits subratllen que no han canviat de postura. Ni els uns ni els altres volen anar de la mà de Vox en una moció de censura. El líder del PP ho sap i per això avui, des dels micròfons de Telecinco, ha mirat de seduir-los. Proposa un govern de transició sense l'extrema dreta per, segons ha dit, netejar les institucions i posar les urnes.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts consideren que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions.
Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen són coherents, podemos buscar una solució.
Però la realitat és que només Vox apunta a la moció de censura de Feijóo. Sentim Ignacio Garriga.
Si está encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla.
Cosa que ens deixa en la casella de sortida. Sense Vox no surten els números, però amb Vox a dins de l'equació tampoc. Demà Feijóo es reuneix amb empresaris a Catalunya, una nova oportunitat per pressionar Junts.
I a tot això, què hi diu el PSOE?
Doncs per una banda s'ho miren amb la tranquil·litat de saber que al PP no li donen els números i per l'altra ho aprofiten per confirmar el que alguns socialistes diuen en veu alta, que les investigacions contra ells no són casualitat, sinó que són dreceres que Feijóo intenta aprofitar per arribar a la Moncloa. Ho ha dit Montse Mínguez, portaveu.
Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
Ho ha dit després d'una executiva del PSOE liderada pel mateix Sánchez. Malgrat els nervis pel que puga sortir del cas Zapatero o del cas Leire, la direcció socialista tanca files amb el president espanyol i la seva voluntat de resistir fins a l'estiu del 2027. Les veus crítiques, les que demanen eleccions, no se sentiran fins al Comitè Federal convocat a finals de mes.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs, casualitats de la vida, la proposta del líder del Partit Popular arriba justament avui que fa exactament 8 anys de la moció de censura que va tombar Mariano Rajoy i va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Llavors, el detonant va ser la corrupció del Partit Popular. Ara el tema de fons és el mateix, però si les busquem i trobaríem diferències substancials, és una feina que ha fet la Paula Brujats.
Hi ha frases de fa 8 anys...
Va dimitir, senyor Rajoy?
...que són calcades a les actuals.
O va continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia...
Era el Pedro Sánchez del 2018, avui qui ho diu és Alberto Núñez Feijóo.
Es usted un verdadero peligro para la democracia. ¿Qué hace todavía ahí?
manchando la presidencia del gobierno de España.
Canviem Feijó per Rajoy i la gran diferència és que avui s'han invertit els papers dels protagonistes d'aquesta moció de censura, però hi ha moltes altres diferències entre ara i el 2018, la més rellevant.
El PP se'l va condemnar per corrupció.
Per haver-se beneficiat econòmicament de la trama Gürtel per la caixa B del partit, el PP és culpable, va dir l'Audiència Nacional, i per primera vegada triomfa una moció de censura al Congrés.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
Ara, però tot i els escàndols a l'entorn de Pedro Sánchez, no hi ha cap condemna contra el PSOE i per ara tampoc s'investiga cap finançament irregular del partit. Aquesta és justament la línia vermella dels socis de Sánchez. Una altra diferència.
Vox, el culpable del bloqueig.
Fa 8 anys no hi havia vetos. Sánchez va unir sensibilitats i gairebé tota l'oposició en bloc va fer fora Rajoy.
Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169.
Però ara ni Junts ni el PNB volen una foto amb Vox al costat de l'extrema dreta i això frustra les aspiracions del Partit Popular.
El PNB va tenir la clau.
Va passar de donar suport als pressupostos de Rajoy a fer-lo fora en només una setmana de diferència.
Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
Ara, en canvi, el PNB creu que la legislatura està acabada, però no vol ser còmplices d'accelerar un possible govern PP-Vox. I encara una diferència més.
El context.
Era el 2018, postprocés independentista, i Sánchez prometia a Esquerra i al PDeCAT una nova etapa per al diàleg amb Catalunya.
En España lo que hay son presos políticos y exiliados.
És un no al senyor Rajoy, i li hem dit al senyor Sánchez que teníem una distància evident.
Y buscar, efectivamente, soluciones políticas a una crisis política.
Ara, però, amb l'amnistia pendent d'aplicar en molts casos, com el de Carles Puigdemont, i a recel que un govern del PP, i encara més si és lligat a Vox, suposi un retrocés per a Catalunya.
Catalunya nit.
A tot això, aquests dies continua en marxa el judici de la Kitchen. El comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular. I apunta l'expresident espanyol Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tàpia, bona nit.
Bona nit. Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'Audiència de Badajoz ha exculpat el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava, del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
Siempre estaba disponible.
Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
Sí, teníamos reuniones.
L'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú va recórrer al concurs guanyat pel germà del president espanyol.
Salvador Illa aposta per la col·laboració público-privada per accelerar obres en grans infraestructures. Davant dels empresaris del Cercle d'Economia, el president ha anunciat un pla per guanyar-li fins a 14 anys al calendari de treballs com els de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit. Sí, Illa ha inaugurat les jornades que organitza aquesta setmana al Cercle, allargant la mà al teixit empresarial per agilitzar projectes de pes, com el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Són obres traçades a 20 anys vista, però que amb aquest mecanisme, segons Illa, podrien estar enllestides en 6 anys.
Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
El govern ha reservat 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. La iniciativa ha agradat a la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, que, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu sobre la intervenció en els preus del lloguer.
Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
Illa també ha reivindicat la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura.
Gràcies, Joan. Doncs precisament el Ministeri d'Hisenda ha engegat la maquinària per reactivar la seva proposta de repartiment de recursos entre les comunitats. La Moncloa es vol reunir bilateralment amb els governs autonòmics el més aviat possible per abordar l'assumpte al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar el nou sistema de finançament al Consell de Ministres abans de les vacances. L'executiu espanyol assegura que l'objectiu és que el Congrés l'aprovi abans que s'acabi l'any perquè entri en vigor l'1 de gener.
En 2:15, l'escalada militar d'Israel al Líban s'ha frenat aquesta tarda després d'una trucada entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units no solament ha parlat amb el primer ministre israelià, sinó també amb representants de Hezbollah. Assegura, la conclusió és que el nou espiral bèl·lic, amb amenaces i contraamenaces, en aquest cas de l'Iran, sembla que es refreda. Washington, Oriol Serra, bona nit. No sé si ens pot escoltar des de Washington. Oriol Serra, bona nit. Doncs parlarem primer d'una conseqüència d'aquesta guerra, que és que ha impactat en els preus de carburants i el que pagaven per la llum i el gas. Els rebuts, de fet, de la llum i el gas a partir d'avui s'encariran després que ja no s'apliquin les rebaixes que hi havia de l'IVA i altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà, Rafael de Ribot.
Doncs sí, l'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
L'IPC, per tant, la inflació. El portaveu de l'Organització de Consumidors FACUA, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
Les que sí es mantenen almenys fins a final de mes, són les ajudes pels carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal que s'aplica han pujat menys de la meitat.
Gràcies, Rafael.
Take it with us, we're half awake in a fake empire.
Les 10 i 20 minuts, a aquesta hora podem saludar el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Sembla que Donald Trump ha aconseguit o ha aturat una escalada militar israeliana al Líban que podia perjudicar i molt les converses amb l'Iran. Donald Trump assegura que n'ha parlat amb el primer ministre israelià, amb Benjamin Netanyahu, però també amb representants de Hezbollah, assegura.
Doncs sí, així és. Sabem des de l'inici d'aquesta guerra que el Líban és un factor sensible i molt determinant. Bé, més que el Líban ho és l'organització armada Hezbollah, la qual compta amb el finançament de l'Iran, i és contra Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. Això sí, amb danys col·laterals. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
Ara el que haurem de veure és si es podrien reprendre les converses amb l'Iran, perquè és que justament de l'Iran arribaven a missatges que Teheran aturava les converses amb Washington per aquesta situació que ara descrivíem al Líban.
Sí, a veure, no sabem què acabarà passant, però certament ara augmenta la possibilitat d'una represa d'aquestes converses. De fet, avui mateix Donald Trump ha publicat un missatge, com no, a Truth Social, la seva xarxa social, on assegura que les converses amb l'Iran continuen a un ritme ràpid, però ja sabem que les paraules del president dels Estats Units cada cop són més volàtils. Per cert, en aquest camp de contradiccions, hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, Trump ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
Déu-n'hi-do. Doncs ja voldríem que la situació fos una altra. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit.
Bona nit.
I ara us parlem d'una decisió que va posar els pèls de punta a les organitzacions de drets humans fa un temps i que ara ja té la llum verda de la Unió Europea, i és que els estats puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar migrants irregulars, copiant aquell model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va voler implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris acaben de tancar fa ben pocs minuts l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Això ens porta cap a Brussel·les en directe. Saludem a Bruno Fortea. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Bruno, sabem quan entrarà en vigor aquesta possibilitat de crear centres de deportació?
Sí, això en concret en els propers dies o com a molt setmanes. Aquest aval als centres de deportació serà efectiu tan bon punt es ratifiqui i es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea l'acord assolit aquest vespre. Per tant, doncs, alguns governs europeus que ja han mostrat interès per obrir aquests centres fora de la Unió Europea, com és el cas del govern alemany o el dels Països Baixos, ja podran arrencar els seus projectes i podran començar a buscar països on poder instal·lar aquests centres de deportació. La futura llei posa requisits, diu que s'hauran d'instal·lar en països segurs i que respectin els drets humans. I en la primera llista de països suposadament segurs fa uns mesos, això també convé destacar-ho, la Unió Europea ja ha inclòs llocs com l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o el Marroc i Egipte, que són dictadures. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, no podran ser traslladats a aquests centres de deportació fora de la Unió Europea, però la resta de migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa sí que seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen o en un altre centre situat en un altre país de trànsit. Com bé deies, ONGs com Amnistia Internacional, per exemple, han denunciat que això vulnera drets fonamentals, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
We have put, I would say, our European house in order.
Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
Ho ha dit aquest mateix dilluns, avui mateix, fa poques hores, hores abans que s'hagi tancat ara l'acord definitiu. La futura llei endureix com mai abans la política migratòria de la Unió Europea. Més enllà dels centres de retorn, que potser és la mesura més cridanera, també s'agilitzen els processos per deportar immigrants, s'amplien els requisits que permetran rebutjar peticions d'asil polític i també es preveuen sancions més estrictes per als migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa, inclosa, per exemple, la pèrdua d'ajudes públiques. Brussel·les justifica aquest pas endavant perquè diu que, per exemple, l'any passat només es van executar prop d'un 30% de totes les ordres de deportació que hi havia sobre la taula, i la Comissió Europea considera que això no podia seguir així i que s'havia de posar una mica més de mà dura amb aquest tema. També, evidentment, pressionat per l'auge de l'extrema dreta i per un augment en l'opinió pública de molts països europeus d'aquesta preocupació per la immigració. Per tant, tot plegat, Manel, que desemboca ara ja sí, a l'espera que acabi de ser definitivament ratificada en aquesta nova llei, en aquest futur nou pacte de migració i asil europeu que endureix, com dèiem, tots aquests requisits.
Sí, Meloni, que hi havia hagut molt de soroll, però que fins ara a la pràctica aquella decisió que havia pres no s'havia traduït en res, ara
Exacte.
Com a mínim s'apunta, això sí, aquesta victòria, ni que sigui simbòlica.
Sí, i no s'havia acabat de concretar per problemes legals, justament, perquè la justícia italiana li havia tombat, no?, el seu projecte. Ara veurem si amb aquesta nova empara legal que li dona la Unió Europea, veurem si les coses canvien i sí que tindrà llum verda, Meloni.
Doncs moltíssimes gràcies, Bruno Fortea, per aquesta última hora. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Queden 3 minuts i mig per arribar a 2:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada parlem del conflicte d'educació que entra aquesta setmana en uns dies realment claus.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un minutet i sentirem els senyals horaris de 2:15 de la nit. És el moment d'explicar-vos que ja està en marxa la consulta dels sindicats d'educació als docents per saber si accepten o no el preacord que van signar divendres la USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Maria Costa.
La consulta s'ha obert aquest migdia, s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia i només es pot contestar una vegada. Té una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? I dues respostes. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó ha dit que els docents són conscients del que està en joc.
Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents, i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
Fins aquest vespre hi han participat el 18% dels gairebé 90.400 professionals que hi estan cridats.
Doncs avui hi ha hagut vaga, però dels sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i COS a la Catalunya Central i a Girona, i el seguiment ha estat entorn del 10% segons el govern. A la Catalunya Central la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica mentre cantaven el Virolai i han fet una assemblea a favor del no al preacord.
Tornen a ser engrunes per nosaltres.
Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
A Girona, 400 docents s'han manifestat davant la seu de la Generalitat i han optat també majoritàriament pel no a la consulta.
I a València han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública. Els fets van passar ahir davant la Conselleria d'Educació. De fet, les imatges s'han fet molt virals, tot plegat en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià. En un vídeo que, com dèiem, es pot veure a les xarxes i que s'ha fet viral, es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena, amb força, cosa que la fa caure a terra. La delegada del govern espanyol ja va qualificar els fets com inacceptables ahir mateix i va anunciar una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia.
Catalunya nit.
Que sempre sona en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicata a Déu nostro Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força.
Aquestes van ser les primeres paraules d'un papa a la Sagrada Família en català. Era el novembre de l'any 2010, durant la visita de Benet XVI per consagrar el temple de Gaudí. Més de 15 anys després, la visita de Lleó XIV, la setmana vinent, torna a posar el focus en la llengua. El Vaticà ha publicat el missal oficial de la celebració i el català hi tindrà una presència molt més baixa que aleshores. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què és el que ha passat?
Doncs el document confirma que el castellà serà la llengua clarament predominant durant la missa del 10 de juny i també en la benedicció de la Torre de Jesús, que es farà coincident amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De fet, Lleó XIV només parlarà en català a l'inici de la celebració, quan digui en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, les intervencions del papa seran en castellà i el català quedarà limitat només a alguns moments concrets de la litúrgia.
Quins serien aquests moments en què utilitzarà el català?
La primera lectura serà en català i també el salm reprensorial i el credo, que serà cantat pel cor. La meitat de les pregàries dels fidels també seran en català, però el que és la litúrgia eucarística, que és la part central de la missa, serà íntegrament en castellà. També ho serà l'acte penitencial, l'evangeli i bona part de les intervencions principals. El llatí quedarà reservat a alguns cants tradicionals, com el Glòria, el Sanctus o l'Angus Dei. A partir d'aquest document que ens ha fet arribar a la Santa Seu, a la redacció hem fet un percentatge i quedaria així. El català representa aproximadament entre el 15 i el 20% d'aquest contingut, el castellà se situa al voltant del 75-80% i el llatí menys del 5%.
I això, mirant-ho amb el que va passar quan va venir Benet XVI l'any 2010, hi ha una diferència notable en aquella ocasió, amb motiu de la consagració de la Sagrada Família, el català va tenir una presència molt més destacada, eh?
Sí, el que dèiem, les primeres paraules del papa també van ser en català, però a més la litúrgia de la paraula també va ser la nostra llengua amb la lectura del llibre de Nehemies, el salm reprensorial i la carta a Sant Pau dels Corintis i l'aclamació abans de l'Evangeli. Benet XVI també va incloure dos paràgrafs en català a l'homilia i bona part dels rituals específics de dedicació de la basílica, com les pregàries o la unció, van ser en català. Ara que fem aquesta comparació, però també cal dir que aleshores la visita de Benet XVI va ser d'un sol dia, no com la setmana vinent, que el pontífex s'estarà 36 hores a Catalunya i, a més, en diversos espais.
Clar. No sé si hi ha reaccions dins de l'Església catalana.
Sí, el malestar és evident en sectors del catolicisme catalanista. El president de la Lliga Espiritual de Mare de Déu de Montserrat, en Josep Maluquer, lamenta aquí en aquesta emissora que l'arcabisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència del català i considera que l'Església barcelonina està cada vegada més desarrelada del país.
És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
Clar, consideren que s'hauria de ser especialment sensible tenint en compte que la visita gira entorn de la Sagrada Família i també de la figura de Gaudí.
Clar, perquè recordem que la inauguració de la Torre de Jesús coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va ser una figura vinculada al catalanisme històricament. Per això, entitats com Plataforma per la Llengua consideren contradictori que aquest acte principal dedicat a l'arquitecte tingui una presència tan limitada de la seva llengua. Són declaracions també en aquesta emissora.
Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I, per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà.
Ara sentíem Òscar Escudé, que és el president de Plataforma per la Llengua, i per la seva banda, mossèn Cintu Busquet, que és rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut precisament per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.
Robert Prevost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
Per tant, val la pena recordar que el que hem tingut accés avui és només a una part dels actes que farà.
Sí, encara queda algun interrogant pendent, com seria l'homilia que pronunciarà Lleó XIV, i per tant no se sap encara la llengua que parlarà durant aquest moment central de la celebració, i tampoc ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
Gràcies, Cèlia.
Passen ja 7 minuts a 2:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
Bona nit. Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal, per superar les limitacions del marc actual.
No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
Els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Se sospita que el tiroteig es va produir en un robatori entre traficants de drogues. Agents policials van interceptar un vehicle que fugia a tota velocitat i a l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit de bala i que va ser traslladat a l'hospital. La policia el relaciona amb un narcoassalt que hi va haver en una plantació de marihuana al mateix municipi.
I Junts ha activat aquest vespre el procés per designar el seu alcaldable per Barcelona amb diversos candidats sobre la taula. La formació preveu tenir el nom definitiu el 21 de juny.
De moment hi ha tres candidats confirmats. Són el líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. A més, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tot apunta que en les pròximes hores l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també podria fer el pas. En canvi, Josep Rius, l'aposta de la direcció del partit, va descartar postular-s'hi per tal d'evitar un pols intern. El termini per presentar candidatures es tancarà dijous a les 9 del vespre.
El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, carrega públicament contra Gabriel Rufián i li exigeix respecte.
En una piulada a les xarxes ha afirmat que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, després que Rufián digués que només es tornaria a presentar amb el partit de Junqueras si es donessin certes condicions. Si cal, alguns parlarem en públic, ha dit Salvador, i s'acabarà la tonteria. I conclou que la paciència té un límit. L'enfrontament arriba dies després que Rufián s'oferís a liderar un espai d'esquerres a tot l'Estat.
I ara us parlem de les dades d'un estudi del Ministeri de Sanitat. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i es posa més malalta que els immigrants.
En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més al metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Per contra, aquest estudi evidencia que la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari.
Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Ricard Boigas.
Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos com el del Port, el Delta o la Serra de Llevaria. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, diu que volen garantir la seguretat de tothom.
Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
L'evolució de la campanya d'incendis també determinarà quins espais naturals estan oberts al públic i quins no.
I a Lleida comença el dispositiu per atendre persones temporeres amb un nou allotjament als afores de la ciutat.
Té capacitat per a 32 persones i estarà en marxa a partir de la setmana vinent. La Paeria preveu, a més, atendre aquest any menys persones sense papers gràcies al procés de regularització d'immigrants. Sentim el regidor Carlos Enjuanges.
Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
De les 1.000 persones que es van atendre l'any passat, gairebé la meitat, 400, no tenien la documentació en regla.
La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Paraire.
Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
I mig any després de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu a la llotja de Merco Lleida ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners. Lleida, Julià Albacar.
Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiveris, el responsable del sector d'un Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei, la capital de Taiwan, a partir de l'any vinent.
Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que diu que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
En els pròxims anys, el Prat es planteja enllaçar amb una setantena de destins de llarga distància com Tòquio, Delhi o Bangkok.
El Gelocatil deixa de ser un medicament català.
Perquè la farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
Tres quarts d'onze en punt. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb la gala dels Premis Max de Teatre.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Bienvenidas y bienvenidos. Gabón, ongi etorri. Bona nit, benvingut. Boas noites, benvidos.
Buenas noches, bien llegado. Desde el Teatro Romano de Mérida, os damos la bienvenida a todos los que nos acompañáis.
Doncs així ha començat la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els nominats, una àmplia representació catalana encapçalada per les produccions del TNC, La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, i Los Nuestros, de Lucía Carballal, amb Miqui Esparvé de protagonista, que partien amb 5 nominacions cadascuna. Veurem si això s'està traduint en premis o no. Tenim una enviada especial a Mèrida, que ja us podeu imaginar qui és. Marta Vives, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, aquesta hora, què? Què s'ha donat, què s'ha entregat, com està anant?
Doncs mireu, la nit ha començat molt bé per les arts escèniques del país. De fet, el primer premi que hem sabut ha estat el de millor intèrpret femenina de dansa per Irene Tena i el seu espectacle No, un muntatge de La Venidera, que és coproducció del Grec i la Fira Mediterrània, que és una de les favorites de la nit perquè partia amb 4 nominacions, entre elles aquesta, la de millor espectacle de dansa i també d'interpretació. Hem parlat amb Irene Tena.
Sí, és molt especial perquè és el primer muntatge que hem fet fora de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya i per això és molt, molt especial per nosaltres. És la nostra primera proposta amb la nostra realitat i amb el nostre llenguatge i no sé, molt contents.
També hem dansa una altra producció catalana, La Faula, de Roser López Espinosa, s'ha emportat el de millor repartiment. I fa molt poc, hem sabut que Toni Vieira, actor de La Tercera Fuga, ha estat distingit amb el premi a millor actor, una categoria en què, per cert, competia amb Miqui Esparvé per Los Nuestros. Vieira ha rebut així, d'emocionat, aquest premi.
Per mi La Tercera Fuga és això. Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada i m'agafava això perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.
El periple familiar de la dramaturga Victòria Spumberg sobre l'exili i els llegats que es va poder veure la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya i que, per cert, i ho recomanem molt, i tornarà aquesta temporada que ve, per tant, aneu-la a veure, també ha estat guardonada amb el de millor repartiment. Sentim ara Spumberg.
Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important en especial per aquesta obra.
Un any més, Manel i Agnès, la representació catalana als Premis Max és molt destacada, més de 30 nominacions, i amb aquests premis que portem fins ara fa presagiar que aquestes divinitats del Teatre Romà de Mèrida segur que en seran propicis.
A veure si és veritat. De moment, la millor cobertura a càrrec de Marta Vives. Bona nit,
fins
Marta.
Ara, bona nit.
I també us expliquem que l'escriptora Sirius Beth ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort ara fa justos 2 anys de càncer de pulmó. És un llibre ple de bellesa, de tendresa també, en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Ens ho ha explicat en una entrevista que hem fet aquest matí a Barcelona i que podrem sentir íntegrament a partir de les 11, d'aquí uns 20 minutets aproximadament, però ja us n'oferim aquest petit fragment.
I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
El còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E, es publica per primer cop aquí, de la mà de l'editorial Reservoir Books, l'obra lloada per mitjans internacionals com el New Yorker, el Guardian o el New York Times. Té l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Valeria Obereda.
Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
i va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
And he believed in me.
Ara assegura que se sent forta i no té por. Ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
Esperando colante fino, afuera se escucha trap argentino. Otra vez nos dejan solo con chicas desnudas en el club de polo. Enorme, somos sería hermoso.
Comença avui la 24a edició del Primavera Sound a Barcelona amb totes les entrades venudes per a tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. El certamen dona avui la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat. Sales com Rasmatàs, la Sala Polo, la Paral·lel 62, la UT, la Nau i el CCCB, entre d'altres. Montse Pujol.
El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuïta, protagonitzada pel valencià guitarric De La Fuente i els britànics Wet Leg i Yard Act. I amb tot venut, des de l'11 de febrer, el primer gran nom internacional que actuarà al certamen serà dijous la nord-americana Doja Cat en la primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae, l'accent country de Role Model i també Gis, una de les bandes del moment, a més de Shrillex o Peggy Goo. I tornen per segon any els irlandesos Nick Cap, Dijon, Slowdive, Alec G, Zaid o Blue Torrents. I molta atenció i passió també ha creat l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. Massive Attack i el Shoegaze de My Bloody Valentine. A nivell nacional actuaran Reinaldo y Clara, Venus, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Depresión Sonora.
David Uach, bona nit.
Bona nit.
Escoltem d'entrada Eric García, des de la concentració de la selecció espanyola.
Bueno, al final, a mí, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
Ja sabem que la Mina és dubte per començar el Mundial, arrenca dijous vinent, dia 11, i Eric García n'ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola. Luis de la Fuente, fa poques hores, el seleccionador espanyol, que ha dit que no forçaran, si bé després ha dit que si algun moment per forçar era indicat era en un Mundial, per tant veurem on queda tot plegat, no? La selecció espanyola s'estrena el dia 15 contra Cap Verd.
Molt bé, anem amb el segon document sonor del dia. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, d'hoquei patins, després de guanyar el Barça.
Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
1-3 ha guanyat l'Igualada al Palau Blaugrana contra el Barça. Ha estat en el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Sèrie ara, Igualada a un triomf. Viatge a Igualada perquè és el millor de 5. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha guanyat 4-6 a la pista del Valdepeñas i s'ha classificat per semifinals, ara mateix, fa uns instants.
Molt bé, fins demà, David.
Fins demà, adéu-siau.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. En aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.
Bé, doncs això és una versió de Pulp, això segur.
Sí, que... la cançó molt, molt reconeguda, sí. Versió dels Manel, per cert, però jo la pista, no,
jo
de moment, fins ara no ha sonat cap pista, i la memòria tampoc m'emporta cap, diguem.
No, que farà calor per la gent normal, que farà fred per la gent normal... No,
que serà
no
normal pel temps, per l'època de l'any 15?
És veritat, potser un temps normal i corrent. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, bona al final, eh?
Ah, ah,
clavat.
Molt bé.
Que es normalitza. És a dir, el que tindrem aquesta setmana, que no farà tanta, tanta calor, que la temperatura es normalitzarà. Això no vol dir que vingui fresca, però sí que tindrem aquests valors més normals per l'època. Sobretot demà ja començarà. Avui ha baixat una miqueta, demà baixa una mica més, i entre dimecres, dijous, tots tindrem aquesta normalització de les temperatures. I també una mica de l'estat del cel. Avui hem tingut alguna gota, molt poca cosa. Demà tindrem algun ruixat més. Demà els ruixats de tarda poden ser una mica més intensos cap al nord-est, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, el Ripollès, Osona, a la Garrotxa o a l'Alt Empordà. Per tant, algun d'aquests ruixats pot anar acompanyat de tempesta o calamarsa. I el que dèiem, les temperatures es van normalitzant. Demà els valors més alts, doncs, cap als 32, 33 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, com a molt 27, 29 graus cap a la Catalunya central, i per tant una temperatura cada cop una mica més normalitzada.
Calor normal.
Doncs ja està.
La calor normal.
Això és el temps ideal, eh?
Exacte.
És el perfecte. Sí. Molt bé.
Gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Com tu, vull dormir amb gent normal.